música del diari. Ara m'explicaré que la convidada m'ha mirat amb cara de què està dient aquesta noia. Vaig néixer amb diaris. El meu pare va treballar en un diari. Els diaris s'hi explicaven coses importants. Mira, si això surt al diari, dèiem. Era la manera de certificar que si alguna cosa no sortia al diari és que no existia. Quan vaig anar a la universitat, la gent llegia diaris al tren, al metro. Confesso que hi havia gent que em queia bé pel diari que llegia. D'un diari en concret en sabia tots els columnistes, en retallava articles, me'ls guardava. Si aquell crític de cinema deia que aquella pel·lícula era un bunyol, jo no anava a veure-la. Recordo el primer dia que vaig escriure en un diari. Quina emoció. El dia que hi vaig veure el meu nom, no us ho explico. Soc d'un altre món, del món del paper.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Comencem el programa d'avui amb la Tori Amos, que té una cançó, acaba de treure nou disc després de molt de temps, perquè era una dona de paper, també, dels diaris, i aquesta cançó es diu Gasoline Girls, i jo pensava avui, la benzina, la gasolina, és tan antiga com els diaris, com el paper. Ara, atenció, que tant la gasolina barrejada amb el paper pot calar foc a tot, pot canviar-ho tot. Tori Amos treu nou disc, i també surten els diaris. Avui parlarem amb Ariadna Oltra, que ve a presentar-nos Una casa sense diaris, que ja us dic jo que no és la seva. Ha editat per La Campana la seva història d'amor en paper, i ja veurem que també la meva, perquè...
És que tota... Bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Virgili. Tot això que has explicat de tu...
Sí, no ho faig mai, això de personificar, però tenia ganes de...
Però m'ha agradat molt.
Tenia ganes de compartir-ho.
Perquè complementes moltes de les històries personals que hi ha en aquest llibre, que hi he abocat i que em serveixen una mica com per fer reflexionar.
I això de sortir de festa
i
tornar a les 3 de la matinada i passar pels quioscos de la Rambla, sí, i comprar un diari, això ho havia fet, Ariadna Oltra?
Mira, t'haig de dir que quan sortia de festa no, o sigui, confessaré que no. Jo anàvem a un forn a buscar croissants, i era una miqueta més tard que les 3.
Exacte, però els podies embolicar amb paper de
també
diari.
També, podíem haver-ho fet, sí. Sí. No,
jo ho feia, jo feia això.
Sí?
3 de la matinada, sortia de l'Apolo i anar a comprar diari a les Rambles. Aquest nivell.
Sí. Quan els diaris de... Quan els quioscos de la Rambla eren els quioscos de la Rambla i no s'havien convertit en una botiga de souvenirs et altri.
Ai, que ens hem fet grans. Avui farem un repàs per aquest llibre fantàstic, Una casa sense diaris, de l'Ariadna Oltra, i ja ho sentiu, que ens estem posant melancòliques.
Sí.
És així.
Ai. I'll stare at the sky, just looking for a star,
to pray on a wish on or something like that. A les cases ja no hi ha diaris de paper, el consum d'informació ha canviat i ara la gent s'informa a través de les xarxes socials, del TikTok, etc. Aquest és el punt de partida d'aquest segon llibre que ha escrit la periodista Ariadna Oltra, Matins, TV3, és ella, és aquesta veu que sentireu avui. Són els seus records de quan era petita, de quan els diumenges es llegia amb calma el diari o quan, gràcies a la premsa, aprenia paraules d'adults. Aquí m'has agradat molt. Jo vaig començar a fer-ho a la tele. El llibre es diu Una casa sense diaris, del paper a les pantalles, subtítol Històries personals.
Sí, perquè em serveixo d'històries personals, de cròniques costumistes, per fer una mica un recorregut, et diria, de les últimes 4 dècades, que és, jo tinc 47 anys ara, doncs des de quan començo a tenir memòria de què és això del diari, que el converteixo també en un... Algú m'ha dit, és un personatge més en aquest llibre. Dic, sí, és que és un llibre narrat des de la primera persona, des del jo, però bàsicament en relació amb el diari en paper. Jo no pretenia que em sortís una cosa molt nostàlgica, crec que me n'ha sortit més del que em pensava, més del que pretenia, però en definitiva... No és un assaig, no és una novel·la, són petits articles que es poden transitar amb un objectiu que és posar un granet de sorra per reflexionar sobre com ens informem i on ens informem avui.
I com hem canviat, sí. També. Són sí. Retalls de diari, jo diria. Són, és com
sí, és veritat,
un retall de la teva memòria. Sí. Si haguéssim escrit un diari,
és
doncs
molt
com,
bonic, això,
com un retallet sí, de, sí. De totes aquelles històries. El llibre parteix d'una premissa que dèiem, que a les cases ja no hi ha diaris, però llegim més que mai a les pantalles i tenim a l'abast molta informació.
Llegim molt.
Exacte.
Llegim, o sigui, jo crec que llegim sí. Molt.
També mirem molt, eh? A vegades allò el titular, sí, ens quedem una mica sí, amb el titular.
Sí, sí, però llegim. És veritat que la xarxa és el rei, és el vídeo, eh? Aquí sí que ara, amb la xarxa sí que una mica vídeo aquell de Radio Star, sí, perquè ara la ràdio és molt, molta imatge,
ens
també.
Ens estan gravant a nosaltres ara, imagina't.
Doncs, clar, això ho hem de tenir, hem de ser en el conscients una mica, per saber com construïm això que se'n diu opinió pública i tot això.
Però tu creus que després ens canvia la manera de pensar, també? La
sí,
manera com
crec.
Llegim i la manera com ens informem?
Sí, la manera com i on ens informem canvia la manera d'apropar-nos al que ens expliquen a la informació, les notícies. Bàsicament perquè en un diari tot estava estructurat, tot està estructurat a partir d'una notícia, del context, de la pausa, i això ha canviat. Ha canviat. Nosaltres, no sé si convindràs amb mi, que la meva capacitat de concentració ha minvat de forma espectacular. Si realment em vull concentrar, necessito deixar el telèfon mòbil en una altra habitació. I tot i així, a vegades m'aixeco i el vaig a mirar, aviam si hi ha alguna cosa.
Clar, i ha transformat també com funcionen els diaris, perquè molts diaris fan aquests titulars tan clickbaiting. Clar. Perquè vagis tu allà directe i premis el botonet i diguis de què va. Llavors potser no arribes ni a la meitat de l'article.
Correcte.
Que aquesta és l'altra.
Que cada cop, jo no, tinc companys, amics que són editors digitals i saben perfectament la durada que ha de tenir en paraules un text en la versió digital perquè la gent arribi fins al final. De fet, totes les versions digitals tenen, el pots llegir 3 minuts de lectura, 1 minut i mig de lectura, o sigui, tots ja t'avisen del que vindrà, perquè tu amb el diari tu veies l'extensió, no? I podries saber més o menys quan trigaves, ja amb un cop d'ull, tu quan obres la doble pàgina, no sé per què parlo en passat, quan obres la doble pàgina...
Perquè has passat, ja!
Quan obres la doble pàgina del diari, no? Tu saps allò més o menys quan trigaràs.
Sí.
Jo sempre dic que llegir un diari en paper és un esforç, i l'esforç també sembla que ara ens costi una mica a tots, no?
T'esforçaves i també et tacaven els dits de tinta,
també.
Que això
també,
és una cosa que després,
també.
No sé què, tocaves la cara i anaves mascarada
dia,
de mala manera.
Em passa cada dia. Encara tinc algunes... Oh, sí, sí, això em passa ara a la tele.
Expliques l'anècdota d'un cosí teu, però clar que és una anècdota que podria explicar molta gent de 20 i pocs anys que s'informa a través de TikTok i no tan sols et veu... És a dir, i ni tan sols et veu a tu a la televisió.
No té cap vergonya en dir-me que ell s'informa per TikTok. Quan jo li dic, Joan, tu com t'informes? Perquè el vaig com anar a provocar. I va ser entre una... És que no és cura d'humilitat, però va ser com una revelació de que la realitat realment és aquesta. Mm-hmm. Que és que les generacions més joves s'informen a través de TikTok. Però clar, TikTok no és un mitjà. O sigui, és un mitjà a través del qual arriben moltes coses.
Jo crec que també periodistes que estan a les redaccions també s'estan informant pel Twitter, després van a vegades
sí,
al diari,
sí,
però,
sí,
però
no,
no estan
perquè
fent
mitjans,
això.
Perquè els mitjans aboquen sí. Informació i notícies a les xarxes perquè és la manera d'arribar a la gent, però clar, però que només t'informis per TikTok, vaja, no sé, no li va fer
Et va trencar el cor, eh?
No sé si em va trencar el cor. Em va fer tocar de peus a terra, i això està molt bé. Uh-huh. Perquè al final, no, que és un periodista si no toca de peus a terra.
Clar, generació Z, millennials. Podríem dir que després de llegir el llibre d'Ariadna Oltra és gent de paper, de diaris de paper, i gent de diaris de no paper. Aquesta és la gran divisió, és el cràter.
Sí, és possible, sí. No tinc dades, però... Sí,
però diguem... a favor.
Sí.
Tu recordes tot d'històries personals relacionades amb els diaris de paper? Són diaris que més... tenien una segona vida, aquesta idea de les àvies, els usaven després de fregar el terra per encendre la llar de foc, fer-ne paperines, posar-hi castanyes torrades, tot aquest univers, i a més sempre hi havia algú que deia no tens un diari?
Sí,
no? Exacte. Que era vell, però sortia de no se sabia on,
sempre,
i ara
sempre.
Això pot ser que tu ara vagis a casa d'algú i no hi hagi cap diari.
Això m'ha passat, mira, aquest mes de febrer passat, anant a fer una calçotada a Castellterçol, a casa l'Anna i Antoni, i teníem tot. Faltaven els diaris per embolicar els calçots. Vam haver d'anar al bar a demanar si ens en deixaven... Si ens el donaven, perquè no el tornaríem pas després. Mm-hmm. I sí. I vam anar justets de fulls de diari per embolicar tot, ho vam aconseguir. Boníssim, els calçots.
Boníssims, es van conservar, que aquesta és l'altra cosa. Jo aquí també, és que m'he posat molt nostàlgica jo llegint el teu llibre, perquè recordava que la pel·lícula de la plaça del Diamant, del Paco Betriu, hi ha un moment que jo era molt petita, devia tindre potser 3 o 4 anys, i no sé, però tinc aquest record de veure que la Colometa es tapava amb papers de diari perquè no tenien mantes.
Això...
I va ser el primer moment que vaig dir, i me recordo girar-me i dir-li a meva mare, els diaris de paper serveixen per escalfar-se?
A mi, un amic motorista que va en moto em va dir, sí, un paper, o sigui, quan fa molt de fred, posaves el paper de llei davant per aturar el vent, el fred.
Mm-hmm. Tu vas fer, dels diaris també, com han estat a casa teva, i has posat imaginació. I fet, tu expliques també...
Sí, he ficcionat una mica.
Alguns, lo de la pandèmia és mentida, això de que va ser una pilota? Això és veritat.
Que
a veure, explica'ns.
Jo tinc dos fills i durant la pandèmia, clar, d'un dia per l'altre ens tanquen, i en el pis de Barcelona no teníem pilota per jugar. No teníem pilota per jugar perquè a casa no juguen pilota. I els nens volien jugar a pilota. Llavors, aquestes històries de la pandèmia tan humanes, no? Que el terrat, que era només dels veïns de dalt, van fer com un horari per compartir-lo amb la resta de veïns que poguessin pujar i tenir uns moments d'esbarjo a l'aire lliure. I clar, els nens volien jugar a pilota. I em vam haver de fer una, com que jo treballava, perquè eren serveis essencials, no recordeu i tal, clar, tenia accés als diaris. I perquè si no...
Era el que portaves de l'exterior a casa.
Clar. I llavors vam anar fent una pilota en paper de diari. Poca broma. Perquè quedi bé i rodona, o sigui, ja...
Hi ha una traça darrere.
I sí, aquella pilota, els nanos se'n recorden. Després, encintada tota amb cinta adhesiva, aquella marró.
Hi ha una cosa que sí que és d'un altre món i d'una altra època, i això, no amb el mateix motiu que ho fan a casa teva, però és el de col·leccionar esqueles. Això no ho havia vist. O sigui, jo sabia que hi havia gent que se les mirava cada dia per saber si li tocava a algú proper.
Clar.
A veure si es moriria aviat algú o no.
Sí.
Que això és una cosa que em semblava genial. És allò, en lloc de mirar fotos com ara mirem de la comunió de gent que ni coneixem perquè el seguim a Instagram i dels seus fills, abans la gent... O sigui, l'Instagram del moment era a veure qui l'havia palmat. Parlem. Això és fort. A veure, això qui ho feia a casa teva? Els avis?
Això els avis.
Els dos,
No, a l'avi.
Ah.
L'avi. És que, a més, a casa meva el diari era una cosa molt masculina, Montse. No sé si a totes les cases, però a casa meva era així.
Jo crec que anava molt lligat a la idea aquesta de les cases amb el passadís al mig, la mare a la cuina i l'home al menjador. El teu pare, no el molestis que està llegint el diari.
Sí.
No sé si a casa teva, però
sí.
Se sentia, aquesta frase se sentia molt.
Això no m'ho van arribar a dir mai, però el retrat que acabes de fer era aquest, a casa dels avis i a casa també. Sí, que comprava el diari a casa era el meu pare.
Hi havia caliquenyos, també, o no?
No n'hi havia.
Molt bé. Happy, pathetic little me. Clar, estem a... Sí, no ho dap.
És que ara acabo de tornar molt cap al passat.
I tant, perquè tenien aquesta cançó que es deia Sunday Morning.
Sí.
I era molt de diumenge als matins.
És que jo vaig anar a un concert de No Doubt.
Sí.
A Carrer Lleida, Palau d'Esports. Fa molts anys, també.
També, com quan llegíem diaris, oi?
Exacte.
Hi ha altres usos, també, que parles d'aquests diaris per netejar els vidres de casa, per posar-te sota l'anorac, el que em comentaves abans, per fer barrets de paper per les criatures. També sabíem fer papiroflèxia, fèiem aquella barqueta típica, per fer mots encreuats, per embolicar els calçots, l'entrepà, per posar-ho dins de les sabates mullades que
correcte.
Això, després de la pluja.
Sí,
és que jo he fet un camí amb el teu llibre increïble.
Sí, és una mica la història de totes, no?, una mica. M'ha servit aquest llibre també com per retratar un moment també de la nostra vida. I m'ha agradat, això.
També penso, ara deies que era els diaris eren un món que pertanyia molt als homes, però després les dones els feien servir també, però per qüestions quotidianes.
Correcte.
I això és molt revelador, també, del moment I què volia dir? Doncs que moltes dones estaven de cara endins, estaven de porta endins, i ells estaven en el món públic, en el món exterior, que era el món dels diaris. D'alguna manera que l'Ariadna Oltra al final es dediqués a la premsa, no s'ha escrit en un diari, però et dediquessis a la televisió, et dediquessis al periodisme, ha sigut d'una manera, creus que, no sé si ens posem molt metafòrics, però com deia l'Anna Arnó, has venjat la teva raça, és a dir, en el sentit de la classe de les dones, t'has passat la màquina?
Si ha passat així, no n'he sigut conscient. Sí que és veritat que jo soc la primera dona universitària de la meva família, i per tant, algú que diguéssim, ha tingut la titulació com per esdevenir una persona en el camp del pensament, no? Perquè al final el diari també era això, i la separació entre homes i dones era... El diari marcava també molt això, no? Aquest que tots com feien els homes... La meva mare també llegia, eh? Les meves àvies, no. Elles revistes, però diaris no les recordo mai haver llegit diaris. La meva mare sí, però ja... Al final del dia, saps? A la tarda, especialment al cap de setmana.
També jo crec que el diari era una cosa que feien servir molt els homes d'excusa. És a dir, mentre estaven llegint el diari, sí. Vull dir que tenien el seu moment.
Pot ser,
el
sí,
seu moment.
Sí, sí.
És a dir, no com a excusa dolenta, sinó que com... Ara estic llegint el diari, no m'empipeu, no? Una mica.
Exactament, sí. A mi això m'ha passat de gran, eh?
Clar.
Vull dir que
aquest
és el meu diari. Aquest és el meu moment, és el meu diari, i a més jo soc de subratllar, però també per de formació professional, eh?
Amb el llapis, eh? M'han dit que portes una llibreteta amb el llapis.
Sí, i, sí. A més, últimament he estrenat uns llapis especials, gràcies a la Neus Bonet. Ho subratllo tot, intento subratllar. Llibres també, amb llapis, sempre.
Sí.
I diaris, sí. I això, retalls...
Però el que dèiem, no? D'alguna manera, gràcies al paper, potser
sí.
Hi ha un canvi. És a dir, tu has conquerit aquest món dels homes,
sí.
O aquest món, o has arribat al paper,
sí.
O al diari...
No ho havia vist així, sí. Sí, t'ho accepto,
No, és una teoria, eh? Tu sempre em pots portar la contrària.
No, clar, deixa'm que la passi per dins i llavors...
Per la centrifugadora.
Sí.
Escolta, La casa sense diaris, de l'Ariadna Oltra, sí. 40 històries personals, però a mi m'enamora moltíssim la història del qui us queda a la teva infància.
El Pep,
de la dreta de l'Eixample, sí. Anys 80, un quiosc que ja no existeix, com molts quioscos. Això ho estem veient. Els quioscos han desaparegut tant com els diaris.
Sí, i això també em porta com a fer una reflexió en el llibre de la transformació dels carrers de les ciutats com Barcelona, no? Que el quiosc no deixava de ser també com un nucli del barri, un nucli social, allà on es trobava molta gent.
I també comentaves les portades, dels diaris. Has vist això que fort?
Sí,
que ha passat?
I això, o sigui, formava part del teixit de comerç de la ciutat, no? De cadascun dels barris. I a cada barri n'hi havia més d'un quiosc. I això ha mutat, clar. Ara tots, bueno, els que queden oberts són d'aquests que venen uns cafès a preu d'or i tenen quatre revistes super de disseny. Alguns tenen alguns diaris, però tenen superpocs exemplars. No hi ha aquelles piles de diaris amb el pes a sobre de ferro perquè no volin.
Clar, jo crec que a més es creava un vincle molt especial amb el quiosquer, perquè a més era com la peixatera, és a dir, tu no t'atrevies a passar per davant i no comprar-li alguna cosa, no comprar-li un lluç o no comprar-li un diari. Jo encara em passa, encara vaig al quiosquer davant de casa i com que està acostumada que jo li compri, i segurament sóc de les poques persones del barri que li compro un diari, perquè clar, ara és un article de luxe.
Ara és un article de luxe perquè ens hem acostumat a no pagar per la informació. Vull dir que el meu avi sempre traia les monedes amb pessetes de la butxaca per pagar el diari, i era inconcebible no tenir les pessetes necessàries, no? 75 pessetes o 100 pessetes o 110 pessetes per comprar el diari. I clar, ara ens hem acostumat com a societat a consumir informació sense pagar. I això...
I això vol dir també que estem menyspreant el que hi posen al paper.
Bueno, això vol dir que hi ha mitjans que no tenen manera de pagar el periodisme, que és necessari. Perquè el periodisme costa diners, Montse. El periodisme costa diners. I algú ho ha de pagar.
Sí, sí, però diari, revista, sembla que de moment tot va pel pedregar.
Bueno, no ho sé, jo també dic que estem en un moment de transició. Vull dir que no ho sé què acabarà passant. No crec que
desaparegui. No ens posem tristos.
No.
Encara hi ha llocs del món, com França, per exemple, on la revista, el paper, té molta importància. Mm-hmm. Hi ha revistes com el Canard en Xaner, que fa 80 anys que la imprimeixen.
Que sí. I aquí hi ha un diari, que és el diari Ara, que l'altre dia en parlàvem amb una persona que a més a més estava en el naixement del diari, i és un diari que neix en paper, en versió digital, però en paper, i que aquí el tenim, saps?
És un miracle, eh? Això,
sí,
que passés
sí,
fa 10 anys.
Sí.
Parlant amb Ariadna Oltra d'aquest llibre Una casa sense diaris, de paper a les pantalles, històries personals. M'encanta, perquè ella tocava paper, però ara toca pantalla.
Sí.
Expliques també que aquest moment que a mi m'ha encantat, de petita, que el teu pare, que cada vespre portava la premsa a casa, i que la teva feina consistia en desar-lo ben aplanat.
Clar.
Això em sembla fortíssim.
A la galeria de casa. Mentre la meva mare acabava d'endreçar la cuina o preparava el sopar per ells dos, perquè el meu germà i jo ja havíem sopat, i clar, jo anava planant, però és que a més després... Clar, aquell moment
però per
de planar...
Què? Perquè el volia que estigués perfecte?
No, perquè llavors em fèiem un feix per portar-lo al drapaire del barri, i a mi em donava unes pessetes, o sigui, si tu portaves... Clar, aleshores no hi havia contenidors de reciclatge com ara, no? El blau, el groc, no? I el paper, si no li donaves una segona vida... Perquè, clar, si ja acumulaves molts diaris, havies d'anar traient aquell material que s'acumulava. Llavors, anava a la mateixa illa de cases, donaves la volta i anava al drapaire i li portava...
Drapaire, un altre concepte, que clar, això ha desaparegut, també.
Llavors, ho passava i depèn del que passés el feix, jo ja sabia més o menys quants diaris havia... No me'n recordo, no em preguntis quants, però sabia el que havia d'ocupar els diaris perquè em donés una moneda de 25, que tenen aquelles grosses, 25 pessetes.
Sí.
Doncs allò...
He començat parlant en el programa de l'eròtica del diari.
Sí, perquè, això vols explicar.
Sí, perquè jo crec que això, que aquí portava determinat diari, em queia bé o em queia malament, o intuïa unes coses sobre la seva personalitat.
Ja.
Era com una matrícula d'un cotxe.
Sí.
És a dir, és
no, com una matrícula no, com el logo de la marca del cotxe.
Exacte.
Virgili.
Sí, sí, sí.
No, o sigui, tu...
Em feia una pel·lícula, jo, depenent del diari que llegís, si començava pel final o començava pel principi.
Començo
quin
molts
tipus
cops
de persona.
Jo
sempre començo pel final. No, doncs totes aquestes coses. Jo em muntava la pel·lícula. I llavors hi havia com una seducció d'aquella persona que admiraves.
Unes pel·lícules... Has anat molt lluny amb això.
Sí, sí, sí. Però clar, continuant amb l'eròtica.
Sí.
En el teu llibre dediques un capítol a l'habitació del fons.
Sí.
Que és allà on hi havia aquesta premsa que els nens no podien veure. Perquè el món dels adults també era el món dels diaris.
Sí, és i d'algunes revistes.
Exacte.
Clar.
I llavors els nens, era com... Tu això no ho entens al principi, quan eres molt petit. No, això és pel pare, això no ho entens. Però després també hi havia tot un punt de diaris que aquí no hi arribàvem, no hi entràvem.
Correcte.
Perquè era el Jueves, era les revistes de l'època dels 80, de l'Interviu,
sí.
Que a mi em va trencar el cor, quan vaig veure un dia el meu pare amb una revista de l'Interviu entrant a casa, era pitjor que veure un calendari d'aquells de taller mecànic.
Sí, de Pirelli, sí.
Exacte.
Sí, és que, sí, clar, els diaris... Era el món dels grans, perquè els diaris no acostumen a sortir nens o històries per nens. No, l'Infocar no existia. No hi havia manera, clar, no hi havia manera d'informar-nos. I mai els nens no són, de fet, tampoc no.
A mi em
no
retallaven les 7 diferències perquè m'entretingués.
Ah, veus?
Mira, una jugada, eh? Aquí?
Sí, no, jo això no ho feia. Llavors, a l'habitació dels fons, els diumenges, quan anava a dinar a casa als avis de Barcelona, ells compraven aquestes revistes, aquesta premsa que tu dius, Interviu, me'n recordo molt d'haver descobert la revista Interviu i d'haver, o sigui, les primeres fotos eròtiques...
Home, hi havia diaris, no sé si ara m'estic confonent, però hi havia diaris com l'As, per exemple, d'esports, que l'última última pàgina era també una dona amb boles o la d'allò del mes o no sé què. Clar, no, fortíssim. Sí, clar, estava tot barrejat, perquè llavors t'estaven dient també que el món dels diaris era el món dels mascles, o sigui, t'ho estaven dient per diferents motius. És a dir, els que s'informen, perquè clar, al final Interviu feia periodisme d'investigació,
sí,
a vegades molt ben fet, però clar, com que tu veies aquella portada, deies, això només es fa al pare. Per tant, d'alguna manera ens estaven negant a tota una generació de nenes que creguéssim que informar-se en paper era una cosa nostra.
Totalment d'acord. Totalment d'acord, és així, sí, sí. I és aquesta part d'intimitat que jo buscava per acostar-me, sent una nena, a aquestes revistes, i encara que fossin dones despullades, amb fotografies eròtiques, clar, em generava molta curiositat, com a qualsevol nen o nena d'aquesta edat.
Bueno, els rombos, t'imagines?
Sí, sí, els rombos,
que tancava amb els ulls.
Clar, els rombos t'enviaven a l'habitació. Llavors quedava la porta mitja oberta del menjador i a vegades podies...
Tot.
Clar. Això és créixer,
i és alguna cosa prohibida que al final ha acabat sent molt important a la teva vida.
Sí, és veritat. Bueno, no les fotografies, però sí. Ara entenc això de l'eròtica del diari. Val, ara sí, sí, clar.
No sé, cadascú es munta pel·lícules o...
Però em sembla fantàstic. Aquest llibre ja no em pertany. Pertany, o sigui...
Clar, a mi m'has fet pensar moltes coses.
Això ja pertany a les persones que el llegeixen i això és, de veritat, és el que crec que espero, no? Que cadascú el pugui fer-se seu i que pugui reviure
i escolta, per pensar. Jo també pensava, quan estudiava periodisme, que l'autèntic periodisme era l'escrit. I que tot l'altre...
Sí?
Sí. Ja. Jo pensava això. Eh?
Ja. Jo això no ho pensava
mai. Quan, encara no havia estudiat, encara no havia començat a estudiar.
Val. O sigui, encara no ens havíem trobat a la Facultat de l'Autònoma.
No. Lo important és el paper. De fet, jo crec que vaig estar pensant-ho durant molt de temps i quan vaig aconseguir les primeres feines a la ràdio vaig pensar, bueno, espero algun dia treballar en un diari.
Sí?
T'ho juro.
Jo no he escrit mai en un diari.
Tu no has tingut mai aquesta sensació?
No, no l'he tingut mai. Me'n recordo que a l'escola, quan feia BUP, hi havia una revista i allà havia fet alguns articles, però no, jo no he escrit mai a diari. Però he escrit per televisió. Vull dir que...
Sí, no, és clar. Evident. Però jo, per mi, hi havia una cosa sagrada en el paper, perquè era una cosa que quedava.
Sí, clar.
Era una cosa que es podia retallar.
Totalment.
I quan faig ràdio sempre tinc la sensació, has dit una animalada, no passa res.
No, però
d'aquí 3 segons no se'n recorda ningú.
No, però això ja no passa, Les xarxes han patat amb aquesta idea. Aquesta idea que estàs expressant ara mateix, Virginia.
Però sí, però jo encara tinc la fantasia i l'erotisme de pensar que això que estic dient ara, d'aquí 2 segons, us oblidareu. Sometimes I wonder if I should be medicated. Jo crec que els diaris eren tan importants i per això també quan anàvem de viatge fèiem aquella cosa de col·leccionar capçaleres d'altres diaris del món.
Sí.
I això del Japó, tu, del Japó, d'Egipte, de Moscou, de Birmania i de Tailàndia.
I això em consta que no només ho fan periodistes.
Sí.
No, ho fan... Sí, no sé.
Clar, sí, home, a mi m'encantava. Era una de les primeres coses que feia fins i tot per Espanya. Diario de León, Heraldo de Aragón. Jo havia fet això. En plan, a veure quines notícies expliquen aquesta gent.
Clar, jo això no, però sobretot amb llengües que tenen un alfabet diferent, també hi havia com una part gràfica molt, molt, molt interessant.
Aquí molt estem, interessant. Ja saps, a les dones i els dies.
Sí.
I jo t'he de preguntar per la perspectiva de gènere dels diaris,
sí.
Perquè jo crec que abans vèiem unes portades, per exemple, en crònica de successos, de terribles. O sigui, aquí hi ha hagut un canvi,
sí.
I també jo crec que les dones ens hem començat a veure d'una altra manera en el paper.
Sí, no només en el paper, sinó en el periodisme i, per tant, com expliquem el que passa. És una cosa que vam brincant amb l'altra. Malgrat això...
Tu creus que fa que, per exemple, hi hagi directores de diari, que hi hagi aquesta mirada, o caps de secció...
Sí, clar.
Hi hagi dones als diaris, vaja.
Sí, això és evident. Però malgrat que hi hagi dones en els diaris, el que sí que fa molt de mal és que hi ha determinades portades... I a més, una portada de diari en paper és imponent, on hi ha fotografies d'esdeveniments on tu mires i tots són homes. I si no tot, el 80 o el 90%. Ara, per exemple, em ve al cap una fotografia, perquè a més ho vaig comentar amb ella, amb la Isabel García Pagán, La Vanguardia, una de les últimes fotos del Mobile d'enguany. Llavors, Vull dir que això encara...
Encara hi ha molta feina. Ariadna Oltra, una casa sense diaris. Ens vas prometre que a dos quarts acabàvem, que demà t'has d'aixecar superaviat, sí, i nosaltres aquí
sí,
superavient.
Sí, sí, i haig d'anar a dormir. Em quedaria més...
Vés a dormir.
No, me'n vaig. Moltíssimes
gràcies.
Però
no tapis amb diaris aquesta nit. Espero que tinguis correllit a casa.
Sí, sí, el tinc. Gràcies.
A vegades, amb el que us explicava en aquest programa, venen una miqueta de ganes de fumbre un cop sobre la taula o de llançar algun cop de puny, ja us ho explicaré. Però jo no m'hi veig, en realitat. Així que he preferit que la Mireia Dalmau sigui la que entri al ring, ho hauríem de dir així, Mireia
sí,
Dalmau.
Sí, un ring. Sí.
Exacte. T'hem enviat a un gimnàs de Malgrat de Mar i has conegut tres noies molt joves que practiquen Muay Thai i kickboxing. Això jo només ho veig a les pel·lícules, però tu m'explicaràs tot el que és, oi que sí?
Doncs sí, mira, són tres noies que van participar al Top Queens, que és un torneig que és superimportant, que es va celebrar a Malgrat de Mar, de kickboxing femení, i que té per objectiu reivindicar el paper de la dona en esports de contacte. Elles són la Paula Andreu, la Judit Navarro i la Lorena Fuentes.
Hola, sóc la Paula Andreu, tinc 24 anys, practico Muay Thai, aquest any farà 8 anys ja, i vaig començar als 16.
Hola, jo sóc la Judit, tinc 25 anys i vaig començar fent taekwondo als 7 anys i després als 15 vaig començar a practicar kickboxing.
Sóc la Lorena Fuentes, tinc 20 anys i entreno Muay Thai i vaig començar aproximadament als 15 anys després de deixar els balls de saló.
M'ha encantat això, després de deixar els balls del saló, no li agradava com ballava l'acompanyant i va dir... Passo els cops de puny.
Després ho explicarà perquè li vaig preguntar per què és bestial, de balls de saló a un esport com aquest. Abans, però, volia saber què és exactament això del kickboxing i què és el Muay Thai.
Jo practico Muay Thai, que el Muay Thai és un esport de contacte que combina els cops de puny, les cames, els genolls i els colzes. Bueno, i també fem agarres.
Pots tirar al terra, també.
I el kickboxing, doncs, només combines cops de puny i cames.
Per tant, tenim el Muay Thai, que ve de Tailàndia, i que practiquen la Lorena i la Paula, i que permet utilitzar punys, peus, colzes i genolls. De fet, és conegut com l'art de les 8 extremitats.
M'encanta.
I d'altra banda, el kickboxing, que ve del Japó i dels Estats Units, i que seria una combinació de karate i la boxa. A little late for all the things you didn't say.
Es vas trobar en aquest gimnàs de Malgrat de Mar. No estem tan acostumades a veure dones, però ja comencen a haver-hi. N'hem parlat algunes vegades al programa, hem parlat de dones que fan boxa. Clar, m'agradaria saber una mica com és el lloc on s'entrenen.
Doncs mira, el que dèiem abans és un ring, com un ring de boxa. Elles van descalces i porten aquells guants tan grans, pantalons curts i samarreta de tirants. I el que deia abans la Lorena, la seva història, que venia del món de la dansa, com és que es va canviar per un esport com aquest?
El meu pare té una escola, té un gimnàs a Terrassa, el Sant Jordi Gym, i sempre ho he viscut des de petita. Ho he vist a casa i bueno, cada cap de setmana el veia a les vetllades i quan vaig deixar el ball doncs, vaig començar a entrenar amb ell. Per la meva mare va ser un xoc, perquè la meva mare doncs, em posava el cabell bé i em preparava per sortir a ballar. Però ara és el meu pare el que em corda els guants o em posa els guants abans de sortir a competir.
Mira, això, no? Passem una mica d'allò del món dels balls de saló, que exacte, sembla que és molt...
Tot ben posat,
i ara tot el contrari.
Exacte.
Però jo la veig contenta, eh?
Estan supercontentes les tres. Les raons de la Paula, fixa't que van ser unes altres.
Volia fer algun esport, com estava tan malament el tema masclista, les agressions, doncs vaig pensar, i per què no... No practico algun esport de contacte per aprendre a defensar-me. I res, vaig trobar un gimnàs a Tarragona, al KMT, i vaig provar el primer dia i em vaig quedar anonadada. Jo només visc amb la meva mare, i la meva mare, pues, soc la seva nena, no? I sempre s'estava preocupant, i si sortia de nit, pues, em deia, hosti, Paula, pues, vés amb compte, no, no et passi res. Llavors va ser també una manera de millor aprendre a defensar-me per si un cas, que millor no saber res.
Autodefensa també és un altre punt des d'on ha entrat la Paula, que em sembla molt interessant.
I tant.
I també una mica trist, no?, que hàgim de recórrer això, però clar, jo crec que està bé saber-ho com a mínim. Potser elles... no ho farà servir, però se sent
exacte
més segura.
Les fa sentir segures. Elles em deien que fins ara no havien tingut cap ensurt, però...
Malgrat tot, són esports que històricament han estat molt masculins, el Muay Thai, el kickboxing, la boxa en general, i segur que els diuen aquelles coses de ai, que et faran mal, que et desfiguren la cara, et trencaran el nas. Cada vegada hi ha més dones que el practiquen, però encara són minoria.
Sí, sí, llavors passa allò que sovint els toca entrenar amb homes i a vegades els toca viure situacions paternalistes.
A mi m'ha passat.
Pot passar.
Pot passar. Passa. Sí, passa.
Passa. Passa.
I què és el que passa?
Jo crec que és això, la testosterona de... Hosti, pues una nena m'està pagant, pues...
Bueno, que biològicament no som iguals, no?
Uà, és a part,
dir,
a part.
Si jo vaig al 100% i ell va al 100%, no hi ha dubte de que sempre serà més fort l'home que la dona.
O sigui, són com descendents amb vosaltres?
A vegades sí, però a mi no m'agrada.
Ja, a mi tampoc.
I què feu?
Home, doncs li dius que s'ho prengui en sèrio, no? Perquè al final nosaltres estem entrenant per competir. No volem que ens tratin com a pobrecita, no?
I a fora del gimnàs, comentaris masclistes,
ja,
els que vulguis.
Ja me'ls imagino.
Sí, sí. Un comentari típic seria, per exemple, doncs, cuidado que está muy fuerte, es una chica, cuidado que no te pegue. I doncs, bueno, després tothom riu, no? I això.
La típica broma de, ah, cuidado con esta que reparte o que agressiva.
A mi m'han dit que encara que jo haga Muay Thai que me ganan igualmente, i són hombres. Com una competició, no? Jo sóc més sempre que tu i mira, pues sí,
passa,
intentes
passar. Passa i riure,
bueno,
ja està.
N'hem parlat, Mireia Dalmau, en aquest programa moltes vegades, perquè encara ens crida l'atenció, ens costa veure aquestes dones damunt del ring, i suposo que els hi vas demanar allò per la imatge, si és un esport agressiu, els cops de puny, tenen por d'aprendre mal, i sobretot si els hi pregunten amb lo guapa que ets, que
exacte,
a veure si et trenquen la cara,
exacte,
no?
Sí, sí, els hi vaig preguntar si els preocupava la imatge i mira...
L'última, pues, em vaig fracturar el nas. Va ser una mica escandalós, però bueno, ja estic bé.
Us preocupa l'aspecte físic?
Sí, no, és a dir, sempre hi ha la possibilitat de que passi, no? Però al final ho fem perquè ens agrada i nosaltres triem fer aquest esport.
A mi sí, em preocupa el dia següent. Si treballes cara al públic o així, pues, et pregunten al final i dir que t'has sigut competint en una lluita, pues, no, potser en alguna feina no queda gaire bé.
I el tema del pes, perquè també és molt important. Les competicions es divideixen en categories segons el que pesi, 50 quilos, 55, 60, i això és garantia de combats més justos i segurs. Una diferència de pes, per exemple, pot significar més força o més resistència.
No pot competir una noia que estigui en 55 amb una de 50, per exemple. Sempre es pacta un pes, el dia en professional el dia d'abans has de donar aquest pes a la bàscula i en amateur normalment es pesa el mateix dia.
Us preocupa el pes? Vosaltres heu d'estar molt pendents de la bàscula?
Normalment sí, i sí que jo he escoltat que hi ha molts problemes amb el pes, perquè tens que estar sempre baixant de pes, després fa un efecte rebot, sí que a vegades sí que és normal que hi hagi problemes.
És un tema que ho has de fer amb molta responsabilitat, perquè sempre és passar-te cada dia per veure quan has baixat, entrenar i menjar sense passar-te, és difícil.
Crec que la dismòrfia està molt present, perquè sempre, bueno, doncs, puges de pes, baixes de pes i només et veus bé, per així dir-ho, quan estàs fina, estàs prima, però bueno, s'ha de saber gestionar també.
Ja m'imagino aquesta dismòrfia, això que dèiem, aquesta sensació de que sempre has de tenir un pes i no tens molt clar realment com et mires al mirall. Així que la cosa és complicada i a més és un problema psicològic. L'obsessió d'una persona per alguna part del seu aspecte físic. I escolta, els vas preguntar per alguna cosa més?
Sí, sí, home, clar, per si algú, alguna es vol animar, vaig preguntar-los pels valors. Quins beneficis té això de fer Muay Thai o kickboxing?
A mi m'ha augmentat la seguretat, la confiança en mi mateixa, des d'en algun moment donat si passa a saber defensar-me.
Jo des que practico aquest esport tinc molta més autoestima, confiança i seguretat a mi mateixa.
Jo penso que és un esport que transmet molts valors que pots aplicar a altres aspectes de la teva vida, com poden ser doncs, la constància, la disciplina, entre altres, i bueno, que t'ajuda també a ser millor persona, ja que al gimnàs, encara que al ring pugem soles, som molts i hem d'entrenar tots junts.
Doncs escolta, claríssim, tu t'hi vols apuntar amb això del Muay Thai o no?
No.
No t'hi acabes de veure.
Continuarem buscant. No.
No, nosaltres tirem els plats pel cap, però d'una altra manera, aquest programa. Sí. Merci.
Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles. Elvis is my daddy, Marilyn's my mother, Jesus is my bestest friend. We don't need nobody, 'cause we got each other, or at least I pretend.
Ai, a mi també em fa aixecar les orelles. Mai millor dit, Anna Maria Endaver, com estàs?
Bé, molt bé. Ja contenta.
Em sento un
gosset
al teu costat.
Per què?
Sí, no sé, perquè avui estic així que no estic gaire fina, perquè tinc una mica de mal de gola, i llavors és com que a tu em fas sensació de casa.
Ai, com
bonic, això. Mira, m'arrambaria una mica cap a la teva persona, com un gosset.
Preciós. És de lo més maco que m'han dit aquesta setmana.
Això està bé. Doncs ja ho sabeu, Anna Maria Endaver, la nostra historiadora d'art de capçalera, que ve a parlar-nos. Clar, ara que comença la calor, tot i que avui no és d'aquells dies que fa més calor de les últimes setmanes, però ja que ens comencem a treure la roba...
I tant.
Volíem parlar una mica dels cossos que anem ensenyant. I n'hem parlat moltes vegades al programa, d'aquest body shaming, d'aquesta vergonya que ens fan tenir del nostre propi cos a les dones. I en el món de l'art ja va començar a fer feina, jo crec, en aquest sentit. No, oi, Anna?
Sí, sí, totalment. Ara que arriba la calor comencem a veure cossos que no són gens semblants als que veiem en els museus, i una d'aquestes vegades que et vaig venir a veure a la ràdio em va ser un regal molt maco, que és un llibre que es diu El cuerpo femenino en el arte, de l'Amy Demps, editat per Cinco Tintas.
És una meravella, és un totxo així, però amb unes imatges increïbles. Sí. I és un llibre regal d'aquests per regalar, perquè et fa un viatge pel cos femení, sí, a través d'això de fotografies i d'explicacions.
Sí, bàsicament és un llibre que m'he estat mirant aquests dies molt tranquil·lament a casa, que hi ha aproximadament 80 obres d'art de 80 artistes, homes i dones, i que com una mica fent un recorregut per com s'han representat els cossos de les dones, incloent-hi arquetips i estereotips. El llibre comença el seu recorregut en el Renaixement i arriba fins a l'actualitat, i m'ha anat molt bé perquè m'ha ordenat moltes idees que anava tenint al cap. He vist obres que coneixia, d'altres que he descobert, i la veritat és que pensava que seria interessant avui parlar de moltíssims cossos nus i diferents, però que...
Normatius, no normatius, sí, també cànons de l'època, no? Perquè el que es portava abans, allò, no sé, aquells quadres com les Tres Gràcies, amb aquelles senyores que ara dirien que són cel·lulítiques i que no poden fer un anunci de banyadors, en aquell moment eren una festa.
Totalment, sí. És que... Ordenem una mica això, Montse. El fet és que en la història de l'art, quan vosaltres entreu en un museu, agafeu un llibre d'art, veureu moltes dones despullades, però la primera cosa que heu de tenir en compte és que la immensa majoria de dones despullades han estat pintades per homes. Per tant, el que veiem són representacions, desitjos, anells projectats per homes.
Mm-hmm. Com si s'haguessin pintat el seu calendari de Pirelli.
Sí,
calendaris dels 80 que tenien els cellers mecànics.
Correcte.
A veure, és que la meva vida ha estat marcada per aquests calendaris, ja t'ho diré.
Ai, Déu meu, quina pena, doncs, quina tristesa.
No, jo crec que s'ha de veure tot per entendre-ho o fins i tot repudiar-ho.
Sí, la cosa, sí, és saber-ho reconèixer, perquè, per exemple, en el Renaixement, sobretot, que és quan comença aquest llibre, s'encarna molt aquestes dones ideals en la pintura perquè es rescaten ja de l'antiga Grècia i Roma. I com eren aquestes dones ideals, Montse?
Sense pèls.
Sense pèls.
Segur.
Evidentment.
Blanques.
Correcte. Joveníssimes.
Com nosaltres. Blanques, joveníssimes, sense pèl.
Molt fines, no tenien un gra, no tenien una piga. Llavors, aquí en el Renaixement, rescatant aquesta idea, la cosa es posa una mica tensa, eh? I segur que us sonen les famoses Venus. La Venus d'Urbino, la Venus de Velázquez, d'aquelles senyores estirades, que algú les està mirant, no fan res d'elles, només ser guapes. Clar,
amb els cabells, també important, els cabells.
Cabells rols, cabells a l'aire. Cabell llarg, cabell una mica ondulat i arrissat. Es genera un ideal de bellesa, o també potser recordeu La jove de la perla, de Vermeer, una noia preciosa, fina de cara, que gairebé sembla una nena. Clar, això ja estableix un cànon molt fort, que quasi bé arriba als nostres dies, eh? Perquè mira el que estem dient, jove, sense pèl, blanca, proporcionada, curves... I parlo del Renaixement,
jo
eh?
Jo estava pensant que La jove de la perla, que se'n va fer pel·lícula, sí? Justament la protagonista de la pel·lícula era l'actriu aquesta americana, que ara no en sortirà el nom, però la protagonista de Her, també, sí, i de moltes altres
Scarlett
pel·lícules.
Johansson.
Scarlett Johansson. Que no podia ser d'una altra manera que una Scarlett Johansson, que és com el desig masculí personificat en tots els sentits, pel seu cos, per la seva cara, aquesta finura, aquestes dents perfectes, fos La jove de la perla. Vull dir que continuem amb aquest imaginari.
Completament. El que sí que és interessant, però, és perquè aquestes dones, des del Renaixement, estan despullades. Si està despullat, era una cosa que es reservava per l'alcova nupcial.
Intimitat.
Això, sí, això és interessant que ho tinguem en compte.
Clar,
bàsicament
perquè estem una altra vegada amb els calendaris aquests de Pirelli,
sí,
i els calendaris dels tallers mecànics.
Sí, sí.
Eren els seus, tu, eren els seus de l'època.
Tu rius, però que sí que d'alguna manera està relacionat. El calendari es pot fer perquè és una model, però en el Renaixement es pot fer perquè parles d'una deessa. Llavors, com que és una deessa, és Venus, és Hera, és qui vulguis que sigui, tu pots tenir aquesta senyora despullada i mirar-la perquè està a la teva habitació, perquè ets un senyor amb diners que ha demanat que a un pintor que li faci un quadre d'una senyora despullada. Li poses el nom de Venus i ja està. Això és molt senzill de resoldre.
Estava pensant en l'habitació i el senyor aquest sols amb el quadre recent pintat. Són coses que em venen al cap. My Body. Posem una mica de música funky perquè, clar, aquell senyor, quan li donaven el quadre, està ben content.
Contentíssim.
Contentíssim. Suposo que el deixaria net, després de tot el que havia de fer.
Ets tot finura, Montse.
No. Són coses que devien passar a l'època. En aquella època no hi havia tanta dutxa, com ara. Pensem-hi, en aquella habitació hi devia haver...
Vida.
Què em vols explicar? Cap a on anem ara?
Anem que avancem. I si bé és cert que això sempre s'ha donat a homes que han pintat dones des d'un prisma, sí que és veritat que els cossos de les dones han anat canviant una mica aquests cànons al llarg del temps. I tu has ficat un exemple molt evident, que és les Tres Gràcies de Rubens, que són aquestes tres deesses, són com deesses no molt importants, però molt divertides, que van ballant, que van inspirant el personal, però que estan formoses.
Mm-hmm.
Compleixen tot el que hem dit abans, són blanques, són finetes, cabell llarg i ondulat, però aquí estan una miqueta més voluptuoses, perquè diguéssim que els cossos han anat canviant i és que l'art ho ha anat seguint i ho ha anat promovent. Tant de bo ara potser estéssim totes més gràcies i no tant en aquesta moda que sembla que torni dels 2000 d'estar molt, molt, molt prima, no? Llavors hem de pensar...
Més gràcies i menys Kate Moss.
Sí, és que jo no volia dir-ho, però sí, exacte. Sí. Més gràcies
tot,
i menys
tot
Kate Moss.
Tot i així que, clar, també hem de dir que no volem fer tampoc aquí avergonyir,
no.
Depèn de quins cossos, perquè hi ha gent que és com la Kate Moss de manera natural.
Correcte.
Sí, no,
el problema és
no
voler...
té cap culpa.
Clar, el problema és anhelar ser-ho quan possiblement el teu cos no és d'aquesta manera, no? Això, l'art hi ha contribuït a aquesta pressió. I les Tres Gràcies també em permeten introduir una altra cosa, que és que les Tres Gràcies són una miqueta més maduretes que l'estàndard. Val? Són una miqueta més grans.
Això se penalitza, m'imagino, en l'art.
Anem a veure què passa si un cos d'una dona en l'art no és d'una dona jove, sinó que és d'una dona vella. Doncs bé, hi ha dues opcions, ho intentaré resumir. La primera és fer una mena de, com dir-ho, de burla, de mofa, dones grans que pretenen ser joves, no? Hi ha un gravat molt, molt bèstia, si el cerqueu, de Jeremias Falk, que el que retrata és una vella al tocador que s'està pentinant, arreglant, però el que fa la pobra és una mica de llàstima. Per què? Perquè la joventut passa.
Perquè s'està mirant en un mirall, que és una mica el retrat de Dorian Gray. Jo em veig guapo, però em miro el mirall, l'Oscar Wilde, aquí, i em miro el mirall i en realitat veig aquesta persona gran en aquesta imatge.
I que no està això tan allunyat de l'actualitat, Montse, perquè jo he sentit, i segur que tu també, comentaris de senyores que són grans i que s'arreglen molt, o que se sotmeten a operacions d'estètica i que també ens en fem burla, com que no accepten no, que el temps passi. Llavors, un retrat en art d'una senyora gran pot passar això, que sigui una burla, o pot passar directament que, com que és una senyora gran i lletja, en conseqüència l'art la considera dolenta, bruixa.
Bruixa. Jo ho explico sempre, això, que són els Roald Dahl, les bruixes de Roald Dahl, les dones velles, les dones grans, les dones que aquell nen es mirava des de baix, eren bruixes. No tenien altra opció que ser les dolentes de la pel·lícula, si no tenien els cànons de les dones joves.
Fixa't, és que vull remarcar-ho, això és fort, eh? O sigui, si et fas gran, vella i lletja, automàticament ets dolenta. Uh-huh. Vull dir-ho perquè jo, que tinc dues nebodes de 3 anys, quan els explico la Blancaneu, em sento que estic fent el mateix que han fet amb les dones fa 2.000 anys, eh? Que aquella senyora gran i vella és dolenta. Per tant, alerta, perquè aquests cànons sí que canvien, però no sé si canvien tant com ens agradaria.
Ai, que encara estem mirant Frozen i és una mica així la cosa. I la Úrsula, és un nom a mi sempre m'ha agradat, i la bruixa Úrsula de Sireneta, i es veu que no tampoc em pot agradar.
Dolentota.
Doncs escolta, jo soc molt d'Úrsula. Your private life, drama, baby, leave me out. Your private life, drama, baby, leave me out. Mira, estem sentint la Grace Jones, que és una d'aquelles dones que és una escultura en ella mateixa, la manera, el físic que tenia, i de fet als 80 es va convertir també en una icona del que havia de ser una dona atlètica. Era gairebé una escultura. De fet, encara és, perquè encara està viva. Però aquelles portades tenien aquest imaginari de la dona escultura romana, podríem dir, també el seu cos.
I això és interessant que ho introdueixis, perquè què passa, en aquest punt et pregunto, què passa? Clar, fins ara hem parlat molt d'artistes homes que representen dones, però què passa quan les dones s'autorepresenten elles mateixes? La història canvia, i això és molt interessant, perquè ja no és aquesta autocosificació constant.
Surten vestides, vols dir?
Sí, és que primera i principal, surten vestides.
Sí.
Tenim exemples de Sofonisba Anguissola, per exemple, retratant-se a ella mateixa amb les seves germanes, retratant-se fent coses que no és mirar l'espectador despullada.
Jugant una partida d'escacs, per exemple.
Jugant una partida d'escacs, aquesta peça és molt interessant, de Sofonisba Anguissola, perquè també hi ha una senyora gran, i no és ni una bruixa ni és una senyora que vol ser jove, és una institutriu, que és símbol de saviesa i respecte. Fixa't si ha canviat la cosa, aquí, en representar una dona gran. O també tenim molts quadres d'un altre artista, l'Elisabeth Vigée-Lebrun, que ella mateixa es representava pintant perquè era pintora. Era la pintora preferida de Maria Antonieta. Llavors, perquè he d'anar despullada si el meu valor és ser artista, no? Llavors s'autorepresentava pintada. Però també et diré, Montse, que no és fins al segle XX, aquestes dues artistes que t'he dit són una mica anteriors, però no és fins al segle XX que les dones es dediquen més plenament a l'art, en el món de l'art, i es representen de manera més lliure, sense tabús i sense estereotips.
Clar, jo estava pensant en això, que quan vam veure a Barcelona fa uns mesos l'exposició de la Susan Baladón,
sí,
també era així. Ella es dibuixava ella mateixa, a vegades mig nua, a vegades no amb aquells pits de nena jove, sinó amb un barnús obert. Estava ensenyant una dona real, una dona que li passen coses, no?
Correcte. Llavors, clar, en aquest segle XX, on també hi ha la Susan Baladón, en què ens dediquem a l'art i ens volem representar com ens dona la gana, veiem que entrem en altres esferes, en altres temàtiques, en altres reivindicacions fantàstiques.
Com, per exemple, reivindiquem
el dret el nostre cos a conèixer-lo i exercitar-lo com vulguem. Això es veu molt bé amb l'artista Barbara Kruger, que ella té un muntatge conegudíssim que el que et diu, és una cara que et mira directament, així com a d'una dona una mica sèria, però el que et diu aquest muntatge és que el teu cos és un camp de batalla.
Aquesta frase que tant després han repetit les feministes.
Que l'has de reivindicar, clar que sí. I l'art també pot ajudar a revertir aquesta situació. O, per exemple, trobem l'artista Tamara de Lempicka, que retrata dones que fan coses. Mira quina tonteria, Montse. Dones que fan coses.
Toquen la guitarra.
Condueixen un cotxe. No són una dona estirada esperant a que algú la vingui a buscar despullada i que la mirin, no. Dones que fan coses. O dones que et parlen d'una vida real. Dones que t'obren la seva intimitat. Per exemple, tenim la Mari Cassatt, que ella pinta com cuida els seus fills, com els banya, com els vesteix. Això fins aquest moment no havia passat, perquè sembla que sigui
perquè
una cosa accessòria.
Perquè també m'imagino que no se li donava la importància que tenia a l'època. Estàs parlant d'una pintora del segle XIX. En aquell moment, gairebé, això era més important que t'ho fes una criada. Per tant, era una cosa que estava menyspreada. Dibuixant-se algú, doncs, fregant o netejant els seus fills. Bueno, fregant els seus fills.
Sí, netejant-los, fregant la casa, cuinant, fent robeta, fent unes papilletes. Tot això arriba quan les dones
el món quotidià, perquè els homes no ens volien veure així, ens volien veure com nimfes.
És que potser ni ho veien, perquè,
nimfes,
clar,
despullades.
Tu creus que els senyors pintors estaven per la cuina veient com...
No dic que ens fem grans.
Que això també...
Mentre fem aquesta secció ens fem grans.
Ens fem grans mentre fem aquesta secció, i les artistes també ho sabien, i més enllà d'anar d'aquests temes que tocaven la intimitat, i a vegades una intimitat molt punxant, com és el cas de la Paula Rego, que ella va retratar l'avortament a Portugal en un moment en què s'estava debatent si s'havia de legalitzar o no, que també és una part de la intimitat molt bèstia. Ens fem grans, i això t'ho deia, perquè també hi ha artistes, hi ha hagut moltes artistes ja en aquests últims anys que s'han reivindicat en la bellesa, i, per exemple, jo he portat avui la Julie Rapp, que va fer una obra bestial, que és una escultura d'ella mateixa amb 73 anys, duplicada. És a dir, està ella despullada, és una escultura de bronze, i són dos Julis, una a baix i l'altra a sobre els...
Fent d'enxaneta.
Sí, com fent d'enxaneta. I l'obra ve a dir-se com a sobre de les meves pròpies espatlles, no? Com jo m'aixeco a mi mateixa en aquesta edat. És una peça maca, no només perquè és la persona o la dona amb 73 anys, sinó perquè ella mateixa s'erigeix forta, dura, no? Jo estic aquí, em posiciono, puc ser una peça d'art en un material noble.
I de bronze, és una escultura de la Julia Rapp, sí. Doncs això, posant-se ella sobre d'ella mateixa, dient el meu cos de 70 pot ser un monument, perquè també és una imatge, sí, en els monuments, a les estàtues que hi ha al carrer, que és una cosa que em té molt obsessionada a mi. Sempre veiem senyors d'alts de cavalls.
I vestits amb espases. I no sé quantes coses més.
Exacte.
No, ella està despullada.
Llavors, fer del teu propi cos un pedestal, podríem dir, és una manera de veure-ho, i em sembla bonica.
I en la seva vulnerabilitat, perquè és un cos d'una persona gran, que segurament potser és més fràgil que el d'una persona de 20 anys. Mm-hmm. És una peça molt maca. I ens porta a pensar que per fi les dones ja, doncs, no som tan dicotòmiques en l'art, no? Ja no som bones i guapes o dolentes i lletges. Hem superat com aquest arquetip de, com deia el Setangana, de mala mujer. Sí, que això ja estem esgotats d'això,
ja,
eh?
Ja, ens pot aguantar.
Sí, estàvem cansades ja d'aquest rotllo.
Fent aquest repàs amb la meva estimada Ana Maria Endebert i amb aquest llibre que es diu El cuerpo femenino en el arte, de Amy Demps, que ens ha servit per pensar i per reimaginar aquests cossos. Aquest llibre, que ja us dèiem, és un volum editat per Cinco Tintes i que és molt xulo en imatges, aquests regals a vegades de Sant Jordi, de dir, doncs escolta, el vaig sentir a Les dones i els dies, el compro.
Sí.
No tenim comissió, eh?
No, gens ni mica, tant de bo, sí. No, senzillament jo el recomanaria i també animaria a canviar la mirada envers el cos de les dones en l'art, perquè hauríem de reinterpretar una mica aquests cànons. Hauria de ser un espai per tothom, més accessible, no només d'aquestes dones blanques, precioses i primes, sinó hi hauria d'haver una representació molt més transversal. I en aquest sentit, volia acabar amb un parell de peces. Una és una que a mi em va flipar, de l'artista Yuki Kihara, que és d'ascendència japonesa i samoana, i reinterpreta un quadre de Gauguin, que és el quadre Quan et casaràs, però ho fan persones LGTBI. Això, clar, Gauguin ni explica ni es moriria. M'explico? O sigui, està fent una reinterpretació interessantíssima de què vol dir no ser una persona blanca i què vol dir no ser una persona heteronormativa, amb una foto espectacular, la Yuki Kihara. I si esteu més reivindicatives, doncs també us recomano la Nikki de Saint-Fol, que va fer una cosa meravellosa ella l'any 1962, que és que es va vestir, prepara't, t'encantarà. La Nikki de Saint-Fol es va vestir com un oficial d'artilleria de Napoleó. Va fer una reproducció en guix de la Venus de Milo, aquesta senyora que no té braços, que és guapíssima, preciosa i amorosa.
Amb tots aquests ropatges, etcètera.
Sí, és un altre gran tòtem de la bellesa clàssica. Doncs va agafar un rifle carregat de pintura
i va començar a disparar.
Sí.
I la tenim tacada, la Venus de Milo.
Sí, però és que em sembla fantàstic. Perquè
ja n'hi ha prou.
Sí, hem de fer això. Hem de matar literalment el passat i reinventar-lo. Així que us animo a totes aquest estiu a fer servir l'art per fer això.
Amb pistoles de colors, per això?
Sí.
De fogueig.
Sí,
no m'emboliqueu la troca.
Sempre, artístic tot, sempre.
Que està tot molt fumut últimament. Anna Maria Endavert, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres ho deixem aquí, ja marxem, ja no podem més. I esperem sense futbol, sisplau. Even mother doesn't know.